Ocean Cats va iniciar el passat mes de desembre el repte de creuar l'oceà Atlàntic a rem dins la regata Talisker Whisky Atlantic Challenge. Un gran repte per l'únic equip de l'estat espanyol que hi va participar. Aproximadament un mes més tard, l'equip format per Sergi Franc, Joaquim Planells, Juanma Romero i Martí Ramírez va aconseguir arribar a port en primera posició. Avui ens visita al Supermatí, i a més de forma presencial, que sempre ens fa molta il·lusió, un dels guanyadors d'aquesta competició i integrant de l'equip Ocean Cats. Bon dia, Martí Ramírez.
Hola, bon dia.
Quan vau decidir participar en aquesta competició?
Bueno, ja és un...
Ara, perfecte.
Sí? Sí. Ja és un projecte d'anys. Vam decidir que volíem creuar l'oceà Atlàntic a vores del 2010-2012 sense saber-ho.
Déu-n'hi-do.
Sí. L'únic que sí que realment no vam prendre la decisió de tirar aquest projecte endavant, que no és fàcil, sobretot la vessant econòmica, doncs fa 4 anys.
Fa 4 anys vau decidir, és a dir, 2018-2019, aproximadament,
sí.
I per què en aquest moment s'acaba realitzant?
No perquè fos el millor moment, perquè després va vindre una pandèmia. Clar. Pel mig i... va ser el moment. Portàvem ja... Jo i en Joaquim ens vam conèixer en el seu moment a la selecció catalana.
De rem, dos, entenc?
Sí, de rem, correcte. Els dos teníem inquietuds, no? I vam, el 2010, com t'he comentat, doncs... vam veure que es feia això, no? que hi havia la possibilitat, o que hi havia molt poca gent que havia decidit creuar l'oceà Atlàntic. Teníem, vam dir, per què no algun dia ho fem, no? Llavors, bueno, va anar passant el temps, vam seguir competint, vam coincidir amb un club de rem de Lloret, vam estar anys remant junts. I bueno, ho vam guanyar tot a nivell català, a nivell estatal, i era com, i ara què?
Val. És a dir, que directament amb els que havíeu, és a dir, amb els altres tres companys que vas fer la travessa, ja havíeu competit junts, no us vau preparar exclusivament només per aquesta prova, sinó que portàveu un temps ja coneixent-vos, no?
Amb en Joaquim sí, amb en Sergi en Sergi el coneixia jo, perquè jo els últims 3 anys vaig estar portant un equip, entrant en un equip, i el vaig conèixer allà. En Sergi i en Joaquim no els coneixien, i en Juan Romero no els coneixíem cap dels tres. Ell és de València, és murcià, viu a València. Podríem dir que excepte jo i en Quim, els altres dos doncs, havien sigut rivals en altres regates, però al final sí que quan decidim muntar això, doncs fem un equip exclusivament per creuar, i no només anem a buscar companys que siguin molt bons o molt forts remant, sinó que intentem fer un equip el més equilibrat possible per cobrir tot el que engloba muntar un projecte així, des de la vessant esportiva fins a la vessant econòmica i fins a la vessant divulgativa, no? Perquè aquest projecte no només ha sigut creuar l'oceà Atlàntic.
Quin projecte hi havia al darrere?
Bé, nosaltres som ambaixadors de Subrider. Subrider és una ONG que vetlla per la preservació i conservació dels mars i oceans. Llavors hem estat duent aquest missatge, no? de conservació i de mediambiental a les escoles, a part de a les travesses que hem anat fent. Com? Doncs nosaltres hem estat fent mostrejos de microplàstics durant aquests 3 anys previs al creuament de l'Atlàntic. Conjuntament amb la Universitat de Barcelona hem estat dins un projecte científic, no? I bueno, una mica era doncs donar visibilitat a aquesta problemàtica, que és una problemàtica relativament nova, perquè són plàstics dels anys 60-70 que s'han anat trencant, no? I s'han anat convertint en microplàstics, i per tant doncs, no n'hi ha molta informació al respecte. I, bueno, i el missatge era molt potent, perquè una embarcació completament sostenible sense cap impacte negatiu al medi, doncs, estava fent ciència ciutadana, no? en aquest cas. Llavors nosaltres hem estat traslladant el que era explicant a les escoles ara no me'n recordo el centre, però el número de centres que hem anat, però hem arribat a uns 600 alumnes.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Sí, sí, estem molt contents amb aquest aspecte, a part que el feedback que rebíem era brutal, perquè el resum és molt ràpid, no? Els nens t'acaben dient, perquè jo ara he d'arreglar el que vosaltres heu espatllat, no?
Clar. Llavors... I no els hi falta raó, realment, no?
No.
tot i que després, evidentment, hi ha una responsabilitat, però
correcte.
Però sí que és cert, no?, que al final, ostres, doncs s'han espatllat moltes coses i aquesta tasca divulgativa, imagino que per vosaltres al final acaba sent un orgull i acaba sent un dels objectius més grossos d'aquest projecte.
Sí, sí, ha sigut molt motivador també, no?, a l'hora... Mm-hmm. I t'adons compte, doncs, que, bueno, tens un objectiu molt clar, a llarg plaç, que és creuar l'oceà, no? Però aquests petits objectius del camí, doncs, han fet que aquests 4 anys es fessin més curts també, no? I més trepidants, no? Uh-huh. Ha estat un projecte molt, molt xulo, la veritat.
Per situar els nostres oients, Ocean Cats ha creuat l'oceà Atlàntic des de La Gomera, si no m'equivoco.
Correcte.
Fins a Antigua. En quants dies?
31 dies i 17 hores.
31 dies i 17 hores. Ja veieu que aquí també es compten les hores, perquè una hora remant, doncs, déu-n'hi-do, imagineu-vos, 31 dies i 17 hores. Com us prepareu per aquesta prova?
Doncs, físicament, nosaltres mateixos, tot ens ho hem fet nosaltres. Uh-huh. Creiem coneixements, bueno, s'ha demostrat que sí, perquè ha anat bé. Uh-huh. Doncs vam desenvolupar un programa de 30 setmanes per arribar a la línia de sortida el màxim de preparats possible, no? Això en la vessant esportiva o física.
Suposo que després la vessant mental és importantíssima, no? També.
Correcte. aquesta vessant sí que hem estat més temps preparant-la. Ens hem estat treballant en totes i cada una de les travesses que hem anat fent prèvies al creuament, no? Doncs hem tingut suport psicològic, suport de coaching. Uh-huh. Suport psicològic ens han anat ajudant sobretot la Mireia Caral, que és una noia que ho ha fet així altruistament, no? I de fet, bueno, ha estudiat psicologia i li agrada molt sobretot la vessant esportiva, i llavors la Mònica Bernès, que és, les dos casualment són de la Bisbal.
Vaja, doncs, empordaneses, que a nosaltres també ens agrada. Sí. el producte local aquí.
I, bueno, i la Mònica Bernès ens ha portat una mica la vessant més de coaching a nivell individual. Uh-huh. I, bueno, i llavors una mica això, també ens hem anat treballant molt nosaltres, siguent molt sincers, molt sincers, molt madurs, utilitzant uns canals de comunicació dins l'embarcació de molt de respecte, de sisplau, de gràcies, de en tot moment, no? I de fet a la barca portàvem una frase que la portàvem escrita, vist que es veiés molt clara, que la veiéssim sempre, no? Nosaltres estem remant mirant cap a popa i estava allà ben apuntada, ben clara, no? I que deia, cuido't els companys abans que a mi mateix, no? I això ens va portar, crec que, a l'èxit, perquè des del simple fet de em reempleno-te l'ampolla d'aigua, doncs sempre preguntava si el company tenia l'ampolla plena, no? I si no, doncs li emplenava sempre la seva, llavors la meva, des d'aquest petit detall a tot l'altre, no? Intentar cuidar-nos sempre més els altres que tu mateix.
És clar, perquè una, al final, una discussió allà, que suposo que pot passar, però una discussió sí, a alta mar durant 31 dies i 17 hores, on sou només 4, l'embarcació quants metres quadrats tenia?
9 metres per 2 d'ample.
Clar, 9 per 2, 4 persones durant més d'un mes. Doncs ha de ser complicat. És a dir, o gestiones molt bé les emocions, a més imagino que estàs portant el cos al límit. Quantes hores remàveu al dia?
Nosaltres som un equip de 4, com has dit, remem 2 i descansem 2.
Val.
I remes 2 hores i descanses 2 hores.
Val.
Així és fins a arribar.
És a dir que cada 2 hores et posaves a remar?
Correcte.
I dormies entre aquelles 2 hores?
Sí, amb aquelles 2 hores, que les 2 hores que remes, les remes sí o sí, des de que entres fins que surts, i llavors les altres 2 hores, doncs, has de menjar.
Clar.
Has de cuidar-te i has de dormir. estava prohibit anar a dormir sense menjar.
Val.
Perquè al final és el combustible que tindràs per les següents 2 hores. Per tant, uh-huh, menjàvem cada 4 hores, obligats. I, bueno, en el meu cas jo invertia uns 25 minuts només en menjar i 10 minuts en cuidar-me. Cuidar-me vol dir, pues, des d'estirar, a descarregar, a ficar-te crema al cul perquè el tens llegat el següent, etc. Llavors, pues, et quedava una hora i quart, hora i 20 per, uh-huh, per descansar. Al final del dia acabaves dormint unes 4 hores i mitja, 5, uh-huh, partides en torns de... d'hores.
Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. I cada vegada que descansaves feies la mateixa rutina, entenc.
Sí, bueno, vam estar calculant, nosaltres ens despertàvem 10 minuts, 10 minuts abans, no?, d'entrar, doncs per que anava a descansar amb roba, o amb roba neta, no?, que era l'únic que podies tindre sec, bàsicament, o directament descansàvem despullats perquè estàvem en una zona, uh-huh, de tròpic, no?, de calor, i perquè respirés la pell, no?, bàsicament. Llavors era 10 minuts abans d'aixecar-te, vestir-te, tornar-te a preparar per tornar a entrar. Vam estar calculant que havíem estat durant aquests 31 dies un dia i poc només per preparar-te per entrar a remar.
Déu-n'hi-do. No sé si... imagino que hi ha hagut molt bons moments i molt mals moments. Les emocions es deuen maximitzar en general, però ens en pots destacar un de bo i un de dolent? Perdona, Martí, és que em sembla que tenim algun problema amb el micro. No sé si podem provar des d'aquí. Perdoneu també els oients, perquè realment estava sent molt interessant l'entrevista, però diria que se sent una mica fluix. A veure, pots provar ara, Martí?
Ara? Sí, millor?
Sí, se sent millor, se sent millor. Molt bé, doncs seguim així. Comentàvem, millors moments i pitjors moments. Ja sé que des de fora nosaltres, també els que divulguem i els que transmetem la informació, sempre volem aquell punt de, ostres, doncs, quin va ser el millor moment de tota la regata perquè et vas trobar tal cosa o quin va ser el problema més gran. Suposo que tot és molt relatiu allà dalt.
Sí. Nosaltres hem experimentat totes les diferents emocions. El primer dia vam experimentar la frustració màxima, perquè sí, nosaltres bueno, hem estat 4 anys per preparar aquest projecte, sabíem que no tindríem una segona oportunitat, nosaltres volíem anar a guanyar aquesta regata, i ho hem preparat tot amb molta serietat, amb moltes ganes, no? I quan nosaltres abans de sortir vam estar 12 dies allà a la Gomera amb la resta de companys o de rivals, uh-huh, i sense voler, doncs, des de l'organització, des dels altres equips, es va anar creant una aureola al nostre voltant de favoritisme, no? De que, ostres, sí, aquests nanos s'estan agafant en sèrio, van forts, estan entrenant, estan aquí, estan entrenant bé, no? Vull dir, uh-huh, ens havien vist remar, bueno, era com que érem els favorits, no? I això ens va crear una pressió extra a sobre, que, uh-huh, ja ens havíem ficat nosaltres mateixos internament, però allà va ser com pública, no? I llavors el primer dia teníem clar que volíem sortir a tope per intentar ficar-nos a primers i llavors, pues, anar controlant la regata des de davant, uh-huh, això és bastant important, no? Ficar-te primer dia és com que demostres o ensenyes, no, ja les teves armes,
uh-huh, és com una declaració d'intencions, no? És a dir, el vostre objectiu era anar a guanyar realment?
Sí.
Ho diem així sense, sí, cap problema, perquè realment us havíeu preparat bé per fer-ho, uh-huh.
I diria el mateix si no haguéssim guanyat, vull dir. Mm.
No, ens encanta també aquesta honestedat, no? Perquè al final penso que també 31 dies i 17 hores a alta mar, o hi vas amb un objectiu clar, no? Sí. Rectifica'm si no és així, perquè tu ho sabràs evidentment molt millor que jo, però si no hi vas amb un objectiu clar, no té sentit, no?
Sí, exacte, això és una mica el que va passar, no? Teníem un objectiu claríssim, volíem sortir a guanyar, vam sortir a guanyar, vam sortir a tope. Aquesta barca que portem té l'opció de remar 3 persones alhora, uh-huh, llavors vam plantejar un primer dia de la sortida a les 12 del migdia, de les 12 fins a les 10 de la nit, remant 3 per anar al màxim ràpid possible, remàvem una hora i mitja i descansàvem mitja hora durant aquestes primeres 10 hores i llavors ja agafàvem la dinàmica de 2 i 2 i 2 hores i 2 hores. I bé, va arribar a les 10 de la nit, vam donar-ho tot i ens vam veure amb una setena, vuitena posició. Bueno, pues va ser un cop
dur.
Es va desmuntar tota la piràmide de cop, no? Va ser com, bueno, ho acabo de donar tot i no m'he ficat no m'he ficat primer, no? Llavors, gestionar això va ser complicat, va ser un... Potser anem cap a casa, potser no té sentit, no?
Sí, us vau plantejar en algun moment tornar a casa?
Ningú diu externament, però interiorment sí, no? Quan és el teu torn de descansar dius, ostres, és que em queda tot un oceà per davant i no... El primer que volia fer ja no ho he aconseguit, no? Uh-huh. Llavors és normal que t'entrin dubtes, llavors intentar, pues, anar fent petits objectius i aquests petits objectius és, bueno, pues, anem a pel setè, després del setè anem a pel sisè i a poc a poc, no? Sí que realment, pues, la gent estava molt forta, hi ha equips de tot el món, com nosaltres, no? Al final, pues, molta gent serà l'única vegada que ho farà la seva vida i també volen anar a guanyar, llavors... Uh-huh. Pues, bueno, vam començar a fer la nostra regata a poc a poc, amb bona lletra, no? I vam anar remuntant posicions, vam anar sent fidels al nostre meteoròleg que ens anava portant la ruta. Casualment portàvem una ruta bastant diferent que les altres.
El meteoròleg no entenc que no estava dins, eh?
No, és una persona externa que ens anava donant waypoints diaris per intentar agafar la ruta més ràpida possible, que no sempre és la més curta.
Val.
Llavors sempre intentant mirar una mica els vents, corrents, etc, pues te va dient cap on és una ajuda, no? Que al final pues ens ajudava només centrant-nos en remar, menjar i descansar. Llavors nosaltres anàvem més al nord que ningú, anàvem una mica sols en aquest aspecte i també et feia dubtar, no? Però tot i així vam ser capaços de mantindre'ns fidels al que havíem decidit que faríem, que era, pues, fer-li cas en Gavin. I bueno, a poc a poc es vam anar remuntant posicions fins que crec que el quart dia ens vam ficar primers, però no primers allò que dius, anàvem primers a una milla,
un poc marge, no?
Amb molt molt poc marge, van ser 15 dies fins que no vam arribar a la meitat de l'Atlàntic, van ser 15 dies de estic una milla per davant, estic dos milles per darrere, vam arribar a tercers o quarts a la meitat de l'Atlàntic amb 10 milles a darrere del primer aproximadament. I un cop vam arribar a la meitat, pues, bueno, vam decidir que havíem de fer un cop d'efecte, que volíem anar a guanyar la regata realment, no? I allà vam fer un petit canvi, vam decidir que cada dues hores que remàvem un dels companys remaria mitja hora més a cada torn. Llavors, per tant, jo per exemple estàvem remant, jo i en Quim per exemple remàvem dues hores, jo quan acabàvem aquestes dues hores jo remava mitja hora amb els altres dos companys que entraven.
Val, perquè no? Teníeu l'opció de remar tres, recordem.
Exacte. Llavors així ho vam anar fent durant els torns de dia. El resum és que acabàvem remant unes tres hores tres persones, i llavors l'altre érem dos, però va augmentar la intensitat i llavors va augmentar aquestes 3 hores de remar 3. I en un dia vam atrapar els primers, els vam retallar 10 hores, el segon dia els vam treure 10 milles, perdona, el segon dia els vam treure 10 milles més, per tant ja es van ficar primers a 10 milles del segon, i ja va ser un constant de diàriament anar-los traient 6, 7, 8 milles durant aquesta setmana. Ens van plantejar una escapada de, com qui fa una sèrie de 5 minuts, però una sèrie de 6 dies.
Déu-n'hi-do.
Del dia 29 al dia 5-6 de gener anem a donar-ho tot, anem a intentar ficar-nos a primers i ja veurem l'altra setmana i pico que quedi què farem.
I al moment que us veieu primers, el desgast físic se'n va i és adrenalina, o què noteu en el moment que realment veieu que això ho podeu guanyar?
Bé, és que ens vam ficar primers molt ràpid. Ens vam va ser molt sorprenent.
Però al moment que tu agafes la distància i dius, ostres, doncs veig de forma clara que això ens ho podem emportar, no?
Obsessió màxima en treure'ls i més millor dels segons. Perquè al final te poden passar tantes i tantes coses que l'únic que volem és treure més distància al segon per tindre més marge de maniobra en cas de qualsevol tipus d'avaria. Ja havíem tingut algunes avaries prèvies a la meitat de l'Atlàntic i ja havíem hagut de lluitar contra això, per tant era obsessió màxima en treure'ls i milles diàriament perquè una, per guanyar marge de maniobra si ens passava qualsevol cosa, i dos, per no donar-los opcions a que poguessin pensar que podien atrapar-nos, no?
Canviant una mica de tema, durant l'últim dia de la regata vau tenir un problema amb un animal marí, o durant els últims dies.
Sí, bueno, va ser una visita al Carib, va ser un benvinguts, ja sou aquí.
Què us va passar exactament?
No, estàvem a un dia i poc d'arribar i estàvem remant jo i en Quim casualment i vam sentir un cop molt fort a l'embarcació. Ens vam aixecar i vam veure que hi havia un tauró allà al darrere.
Ostres.
Que ens havia atacat la barca, no m'expliquis per què, però el que estava clar és que es havia sentit amenaçat per la nostra embarcació i ens havia fet un cop, no?
I però va tenir danys o no? Hi va haver més problemes?
No,
va anar més
per
allà?
Sort no. Que passa que són barques que tenen la quilla la tenen blanca amb un timó així que pot semblar una aleta. Llavors vull pensar que es deuria sentir amenaçat per la mateixa embarcació i el que estava clar és que estava en modo depredador perquè es va quedar 2-3 minuts allà darrere perseguint l'embarcació.
I en aquell moment imagino que pateixes, no? Perquè estàs a un dia i mig d'arribar, d'aconseguir l'objectiu, no? Pel que has treballat durant un mes.
Sí, sí.
I dius, ostres, ara se'n pot anar tot a campi estraus perquè, no? Perquè al final tens un animal que és incontrolable en aquell moment.
Sí, sí, totalment. Era com ara ja no cal, no? Això.
Clar.
Volem arribar i punt. Per això una mica la nostra obsessió de treure milles al segon.
Clar.
Perquè al final poden passar mil coses, poden passar moltíssimes coses que no pots controlar i has de tindre marge de maniobra si és que no. Ja el desè dia de sortir ens havíem quedat sense bateries. Quedar-te sense bateries durant la nit pues, vol dir que no tens pilot automàtic, no pots fer aigua, no pots, estàs desemparat en allà, no? Llavors vam reaccionar molt bé perquè no vam deixar de remar en cap moment, vam agafar el govern de l'embarcació manualment i ens vam despertar els quatre, vam estar remant fent torns per no parar l'embarcació, no? En canvi hi han hagut altres companys de regata que sí, que els havia passat el mateix problema i van deixar de remar, llavors eren rivals directes i van deixar de ser-ho perquè es van despenjar de la lluita per culpa d'això, no? No van saber reaccionar o estaven cansats o... Bueno, són petits moments dins d'aquests 30 dies que et poden marcar el guanyar o no guanyar, no?
I Martí, ja per acabar, que suposo que també aquests dies estàs fent moltes entrevistes, tant tu com els teus companys, perquè esteu explicant l'experiència. Abans d'entrar en directe em comentaves que aquesta experiència et canvia. En quin sentit?
Bueno, et canvia la vida perquè veus canvies l'ordre de prioritats, no? Aquí estem amb un espiral que no tens compte, no? Però quan hi ets dins doncs és molt... vius en un món molt, molt estressant, molt ara toca això, ara toca l'altre, ara toca l'altre, no? I vas fent sobre la marxa i no et pares a pensar o a mirar al teu voltant el que realment és important, no? Llavors et canvia l'ordre de prioritats a la vida i ara mateix per mi la meva prioritat és estar amb la família, que els he trobat molt 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 a faltar. Fer coses amb ells i intentar pues, potser oblidar-me una mica de l'esport, no? Que al final és el que m'agrada, no? També pues, m'ho passo bé, no deixaré d'entrenar, no deixaré de... però sí que potser ara m'espera un altre repte tan o més gros que aquest, que és afrontar la preadolescència de la meva filla gran.
Uh-huh. un altre repte gran,
que
evidentment.
És un bon repte, no?, també, i... Uh-huh. I bueno, bàsicament això, he tingut 31 dies per pensar moltes coses, on se m'ha parat bastant el temps, no?, de a nivell d'estrès, de, bueno, bàsicament no m'he preocupat d'arribar a final de mes, no m'he preocupat de moltes coses que a poc a poc m'hi tornaré a preocupar, perquè és el que ens du a aquesta vida, no? Però bueno, te dones compte de quines... canvies l'ordre de prioritats, bàsicament, de la teva vida.
Martí Ramírez, ens ha encantat escoltar-te avui aquí al Supermatí, després d'aquesta fita, jo diria que històrica, és una gran fita. Ocean Cats, que ha guanyat la Talisker Whisky Atlantic Challenge, moltíssimes felicitats i moltes gràcies per visitar-nos avui al Supermatí.
Merci, guapo.